Duros a quatre pessetes.
Anem a parlar ara de la successió de les empreses familiars espanyoles i ho fem amb un informe que acaba de presentar la Universitat Abat Oliva Ceu. Saludem a Fernando Álvarez, professor d'Empresa i Economia d'aquesta universitat. Fernando, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a comparar una mica les successions de les empreses familiars espanyoles i de la resta d'Europa. Hi ha moltes diferències o bàsicament són molt semblants?
Sí, no, la veritat és que trobem bastantes similituds. No podem dir que hi hagi grans diferències, no?
Mm-hmm. Però en el cas d'Espanya, realment hi ha a Catalunya moltíssimes empreses familiars. No sé si la resta d'Europa hi ha tantes com aquí.
Bueno, sí, sempre s'ha dit, no?, que l'empresa familiar a Espanya i en particular en Catalunya també, doncs, és un dels motors econòmics, no? Sens dubte és un dels països on més empreses familiars hi ha, i per això aquesta xarxa de càtedres d'empresa familiar que aglutina, crec que són al voltant de 50 càtedres d'universitats d'Espanya.
Uh-huh. Anem a parlar d'aquest informe que acabo de presentar. Com es planteja la successió a casa nostra?
Bé, realment, diguem que hi havia tres preguntes fonamentals, no? Per una banda, si realment les empreses familiars tenen planificat el procés de successió. Per una altra banda, si els líders, els que han de deixar l'empresa, si tenen un pla per la seva jubilació, no un pla monetari, sinó un pla de què faran, no? Què faran amb una vegada es retirin. I per una altra banda, si hi ha diferències entre generacions, no?
Uh-huh.
Entre les diferents generacions. I el que veiem és que, clar, només el 28% de les empreses familiars tenen un pla de successió previst. Mm-hmm.
Un pla que és, diguéssim, un calendari, una planificació, no? Que es quedarà aquest fill l'empresa.
Mm-hmm. Clar, una planificació que consideri, doncs, qui serà la persona que faci el relleu i, per tant, quina formació requereix, i ja tindrà previst també dintre de l'empresa i sobretot dintre de la família informat, no?, qui serà aquest successor.
Mm-hmm.
Aquest pla, doncs, només el tenen un 28%, i com deies no hi ha gaires diferències. La mitja mundial està al voltant del 30%, vull dir que en general l'empresa familiar no té planificat aquest procés de successió.
Mm-hmm. I això no és positiu, suposo que és més positiu tenir-ho tot preparat per quan hi hagi aquest relleu.
Sí, curiosament, quan hem fet la pregunta de si tenen un pla de contingència, un pla d'emergència, no? un pla previst per fer qui portarà les regnes de l'empresa en el cas de que al CEO li passés alguna cosa, doncs el 45% sí que té previst un pla per dir, mira, doncs si passa una situació extraordinària farem aquest relleu. Però, mm-hmm, en canvi, un procés natural, normal, ja planificat i, com deies, no?, calendaritzat, doncs això no és tan habitual.
Mm-hmm. S'ha acostumat, suposo, a apostar per algú de la família o cada cop menys, i també es pot buscar algú que sigui de fora?
Clar, la pregunta està feta i la resposta és que del 85% de les empreses familiars enquestades consideren que sí, que la successió serà d'un membre familiar, i que en principi sí, està previst que siguin membres familiars. El que passa és que quan preguntes els criteris ja no és tan important que sigui, com aquí dèiem, no?, l'hereu, no?, el primogènit de la família, sinó que el que és important és que sigui una persona que està implicada, que mostra interès i que està formada. Vull dir que això sí que hi ha un canvi important.
Mm-hmm. De fet, es pot preparar aquesta persona doncs estudiant alguna carrera específica, algun màster específic, per també poder agafar les regnes de l'empresa quan hi hagi la successió.
Clar, aquestes són les avantatges de la planificació, no?, que ja pots veure quina formació requereix i, per tant, ja el pots anar preparant. El que passa és que, més enllà de la successió concret que estem parlant, és veritat que la successió, el pla té dues potes, que és aquesta persona que agafarà les regnes, però sobretot el líder, el predecessor, el que ha d'abandonar l'empresa, que moltes vegades ens oblidem d'ell, no?, i que també necessita el seu pla. I per això ens ha sobtat que quan li preguntes al CEO si, bueno, una vegada et jubilis, tens previst què faràs, doncs només un 35% sap a què vol dedicar la seva activitat. Per tant, està relacionat, no? Si l'empresa ja té un pla i, per tant, hi ha una persona que li diu, mira, d'aquí uns anys serà substituït, doncs aquesta persona ja pot anar pensant en què dedicarà el seu temps, no? I, per tant, ja té més planificat. I aquí sí que veiem diferències perquè, per exemple, a Alemanya el 60% dels CEOs ja tenen previst què faran una vegada que jubilin.
Mm-hmm. No sé si cada cop hi ha més joves que no volen agafar les regnes de l'empresa familiar i volen fer la seva.
Bueno, clar, dintre la planificació també és molt important aconseguir aquesta cohesió entre generacions, no? I per això és important que el que sigui el successor estigui interessat i involucrat amb l'empresa. No hem vist tant que no tinguin interès els joves, però sí que hem vist amb aquesta tercera idea d'intergeneracions,
sí,
que els joves, els que podem considerar els millennials, sí que tenen clar que per ells és molt important combinar vida familiar i vida personal, i tenen clar, almenys és el que diuen, que volen jubilar-se molt abans que les generacions anteriors. Vull dir que ells consideren que jo als 55 anys probablement ja estaran jubilats.
Quan tot apunta que serà al revés, no? Que hauran de treballar més anys.
Exacte, és curiós, no? Perquè l'esperança de vida és més major i l'edat de jubilació cada vegada és més alta, i en canvi ells tenen aquesta percepció, evidentment una vegada després quan estiguin en moment ja ho veurem, no? Però pensen en jubilar-se als 55. I en canvi els de les generacions dels baby boomers o generacions anteriors tenen previst jubilar-se més enllà dels 70, vull dir que més enllà de, consideraríem, l'edat de jubilació. Probablement per això, perquè és molt important també a la vida cultivar aficions, cultivar amistats, perquè quan deixes l'empresa tinguis una altra activitat que fer, no? I sembla que els joves això ho tenen molt clar.
És el que més ha sorprès aquest estudi, aquest fet, o hi ha altres coses que us poden sorprendre més?
Bueno, aquesta manca de planificació és una cosa que sí que ja, diguem, que ja estava més palesa i estava més contrastada, però sí que aquest canvi generacional creiem que és molt important, perquè és un element més a incorporar dintre d'aquesta planificació. S'ha de considerar que la gent que jove pues, té una manera de veure la vida diferent, i per fer aquest procés de planificació això serà un fet important a considerar.
Doncs Fernando Álvarez, professor d'Empresa i d'Economia de la Universitat Abat Oliva Feu, gràcies per atendre la trucada al Duro 4 Pessetes i explicar-nos les conclusions d'aquest informe que heu fet sobre la successió a les empreses familiars. Gràcies.
Un plaer, gràcies a vosaltres.